els podcasts de Ràdio Estel.
Blanquerna, amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.
Com ho dèiem ara, les eleccions legislatives a França han donat la victòria al nou Front Popular, una coalició de partits d'esquerra liderada per Jean-Luc Mélenchon, que ha obtingut els 182 escons. Clar, la coalició centrista, l'ensemble d'Emmanuel Macron, ha aconseguit 168 escons i el regrupament nacional de Marine Le Pen, juntament amb la Unió de l'Extrema Dreta, ha obtingut 143 escons. Els republicans han obtingut 45 escons. I d'aquests resultats en tenim moltes ganes de parlar ara mateix amb l'Alba Sabater, coordinadora del grau en Global Communication Management i sotsdirectora de l'Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. Què tal, Alba? Com estàs? Molt bona tarda.
Molt bona tarda, Mercè. Molt bé. Contenta de compartir aquest espai amb vosaltres.
I nosaltres a tenir-te, Alba. Alba, quines són les primeres impressions, no?, que has tingut respecte als resultats de les eleccions franceses, aquesta segona ronda que dèiem d'aquestes eleccions?
Doncs una gran sorpresa lliçó de política. És a dir, una gran sorpresa perquè veníem d'una primera volta d'aquestes eleccions, com sabeu, a França hi ha dues voltes, i el diumenge passat, el dia 30, es va fer una primera volta en què els resultats van ser molt diferents als resultats d'ahir. Va guanyar el partit de reagrupament nacional de Marine Le Pen. Com sabeu, portàvem una setmana, després de molts mesos, intuint que aquesta pujada d'aquest partit de dreta, d'extrema dreta, diguem-ne, doncs era molt i molt destacada, i ahir les urnes van capgirar el resultat i Marine Le Pen i el seu partit van quedar en tercera posició i els partits d'esquerres i els partits més liberals doncs van fer-li el sorpasso, diguem-ne, no? Llavors jo crec que és una sorpresa màxima a molts nivells.
Què ha passat amb el primer ministre Gabriel Attal? Alba?
Doncs mira, aquest matí, com la Constitució francesa demana, ha dimitit. I el president, Emmanuel Macron, li ha demanat que continuï uns dies. Això és una decisió que té el president de França, li ha demanat que continuï per garantir l'estabilitat del país, i uns dies fins que els partits es posen d'acord, perquè la veritat és que aquests resultats que tu esmentaves al principi, Mercè, el que demanen ara són dies de debat, de coalició i d'acords, uns acords parlamentaris als que sembla que França no està gaire acostumada, perquè és un partit, fins ara havia estat un país, perdó, de majories molt àmplies, de manera que aquestes negociacions, aquí estem bastant acostumats, tot s'ha de dir, i que moltes vegades s'allarguen, poden fer que un govern en funcions s'allargui molt. A França, entre molts altres motius, estan patint molt per això, perquè d'aquí dues setmanes hi ha uns Jocs Olímpics.
Clar, és que mira, just Alba, tornava a preguntar, no? La pregunta que ens fèiem aquest dilluns és fins a quin punt aquests resultats d'aquest diumenge poden preservar aquesta seguretat del país a les portes, com deien, dels Jocs Olímpics.
Totalment, en un esdeveniment de caire global d'aquestes dimensions, tot ha d'estar lligat i ben lligat, diguem-ne, no? I per tant, doncs s'ha de garantir l'estabilitat. El president Macron li ha dit al primer ministre...
L'ha demanat, no?, a tal que continués. Sí.
Exacte. I és probable, això sí, és probable que de les files del partit que ha tret més escons, del nou Front Popular, surti algun nom en els propers dies. És a dir, que fins i tot podem veure que hi ha algun nomenament abans dels Jocs Olímpics. Però, com diríem, per si de cas, s'ha demanat en el Gabriel Attal que de moment continuï.
Doncs estarem pendents de tot el que ens està explicant l'Alba, però en aquesta notícia que, com bé, ens han explicat els companys de l'Estel Migdia i durant tot el matí la caravana, Alba, segons el teu criteri, quins són els factors, no? Intentem anar més enllà, intentem treure el context de tot plegat. Quins diries que són els factors que han influït, no?, a l'ambient polític francès en aquestes eleccions?
Doncs n'hi ha molts i diversos, i jo crec que és molt important que anem més enllà, perquè hi ha factors interns a França, però també hi ha factors externs. És a dir, si mirem internament, la pujada dels vots dels partits d'extrema dreta ha estat, no la podem desmereixer, continua sent molt alta. De fet, com recordem, aquestes eleccions legislatives són eleccions avançades. L'Emmanuel Macron les va convocar després de les eleccions europees precisament per la gran pujada d'aquests partits, no? Doncs i per què? Doncs per certs problemes de convivència dins de l'estat francès, molta desigualtat, polítiques socials que no acaben de funcionar i un desgast polític de la classe que ara mateix governa, doncs que ha portat a tot plegat, no? Això si ho mirem a nivell intern. I a nivell extern, doncs clar, si mirem la política exterior actual, el context no pot ser més complex i convuls.
Clar, perquè si ens fixem, doncs, en tot plegat, no? Que dèiem, ostres, és que estem patint, no vull dir patint, perquè unes eleccions sempre han de ser benvingudes, no? El fet de poder votar, Alba, però dèiem, eleccions al Regne Unit, eleccions als Estats Units de cara al novembre, no? Estem en un context de debò que moltes vegades, no?
És un any electoral, vaja, molt convuls. Eleccions hem tingut a les institucions europees.
Correcte.
I clar, i tot va a un ritme acceleradíssim. Només cal mirar, doncs, com dèiem, la setmana passada, dijous, anar més lluny, i som a dilluns, va haver eleccions al Regne Unit i divendres ja hi havia nou primer ministre, també amb un canvi de partit en el govern, radical, no? És a dir, després del govern de Rishi Sunak i de molts anys del partit conservador, els laboristes agafen les regnes. Vull dir que tot va a un ritme molt, molt, molt accelerat. En aquest cas va ser una majoria molt, molt marcada i tothom estarà pendent també de què passarà al novembre als Estats Units, perquè la candidatura de l'actual president Joe Biden sabeu que tampoc està gaire clara, se posa en qüestió la seva capacitat de seguir al capdavant de la Casa Blanca i, per tant, tot plegat no és gaire fàcil. A més, avui, sense anar més lluny, aquests partits d'extrema dreta al Parlament Europeu han llançat una nova marca, que s'anomena Patriotes, liderada per Víctor Orbán, i que esperaven que aquest llançament d'aquesta nova marca coincidís amb un gran triomf en segona volta de les eleccions a França del partit de la Marine Le Pen, tot i que aquesta estratègia els ha fallat.
Alba, abans d'entrar directament, perquè aprofitant que tenim avui aquí el Fabricació, et volíem preguntar també pel que fa a la diversitat cultural i religiosa a França, no? Quines iniciatives hi havia? Però deixa'm preguntar-te abans de respondre aquesta pregunta si la immigració ha estat un tema central en aquesta campanya electoral. Explica'ns això.
Clarament ha estat un dels grans temes de debat i de debat molt polaritzat, Mercè. Molts dels partits, i especialment aquest partit Reagrupament Nacional, han utilitzat l'estratègia dels ells contra nosaltres apel·lant doncs, als problemes de convivència i apel·lant a aquests problemes de convivència només els creen un cert tipus de persones, sense gaires dades, sense només apel·lant a un discurs simplista i promovent moltes vegades la discriminació i la xenofòbia, no? Però, clar, insisteixo, la pujada de nombre de vots i d'escons és molt rellevant en un país en què la gestió d'aquesta diversitat doncs, també sempre ha estat molt controvertida. Recordem que és la França de la laïcité, és la França en què llibertat, igualtat i fraternitat volen dir que tothom té dret a creure i a no creure i que l'Estat és completament laic. Per tant, no promou o no hauria de promoure ni col·laborar amb cap tipus de confessió, no? Llavors, això, portat a la convivència del dia a dia, ha generat moltes vegades conflicte i uns problemes de convivència que s'han manifestat a les urnes.
Fixa't tu, que ara ho dèiem, l'Alba Sabater, tu has pogut seguir aquestes eleccions legislatives de França 2024. Et preguntàvem també per aquesta diversitat, ara tu també ho deies, cultural i religiosa a França. Diria que els candidats han expressat diverses opinions sobre la religió, no? I també que reflecteixen, òbviament, les seves ideologies i les estratègies polítiques. Ens podries fer un resum de cada candidat, Alba? Què és el que han dit?
I tant, doncs els principals podem dir doncs que estan alineats molt amb la seva ideologia, com tu deies ara, Mercè. Per exemple, la Marine Le Pen apel·la sempre a les arrels cristianes de França, que ser francès vol dir genuí, doncs vol dir, significa cristianisme, cristianisme, catolicisme o protestant, o protestantisme, vull dir, però sempre apel·lant en aquest cristianisme contra l'islam, perquè és sempre alguna cosa contra l'islam, no? De fet, també s'ha referit a les comunitats jueves, han sortit, de fet, algunes comunitats, va sortir, de fet, un supervivent a l'Holocaust nazi, un senyor ja molt gran, dient que només el partit de Marine Le Pen podia ajudar a lluitar contra l'antisemitisme, quan, bé, és una cosa doncs, bastant sorprenent, no? Però tot plegat és una lluita contra l'antisemitisme i contra l'islam, no? Perquè és aquest discurs sempre d'aquest partit. Pel que fa al partit del president actual, doncs apel·len per la igualtat, apel·len per mantenir aquesta laïcité, per no discriminar ni tampoc afavorir cap confessió. I llavors el Nou Front Popular i el seu líder, en Jean-Luc Mélenchon, doncs és una laïcitat doncs, una mica més, diguem-ne, activa, no? I que també preocupa a certes comunitats religioses, doncs perquè és una laïcitat que el que vol, per exemple, doncs, és abolir certs drets d'algunes comunitats. Per exemple, sabeu que aquest model de la laïcité està actiu a tota França, però que hi ha una regió, Alsàcia, Mosella, en què hi ha alguns drets que hi ha un concordat i els drets d'algunes comunitats continuen intactes des de fa molts i molts anys. No els aplica la laïcité. Doncs, per exemple, una de les coses que voldria fer Mélenchon doncs, és abolir aquest privilegi, diguem, que algunes comunitats cristianes i jueves, en concret, tenen en aquesta regió de França, no? Per tant, són tres visions que resumeixen les propostes dels candidats molt diferents, no? Una molt de polarització, l'altra d'igualtat i l'altra doncs d'una laïcitat gairebé beligerant.
Escolta, Alba, ja per acabar, última pregunta que et faig. Diries tu que aquestes eleccions franceses, per tot el que ens estàs dient, han posat de manifest les preocupacions i fins i tot les preferències de diversitats, comunitats religioses? Abans et feies un petit apunt, però si ens ho podries ampliar, això.
Sí, totalment, totalment, perquè estàvem veient, i segons el que deien les enquestes i els resultats de la primera volta, doncs, per exemple, la comunitat musulmana, sobretot, estava alarmadíssima pel creixement del partit de reagrupament nacional, de la Marine Le Pen, i com això els hi podria treure molts drets i llibertats. També la comunitat jueva, al mateix temps, estaven doncs, molt preocupats doncs, per l'entrada al govern del Nou Front Popular, no? Perquè al final pensen que segons quines visions, molt d'extrema dreta o molt d'extrema esquerra, els hi poden anar en contra, no? I al final la base sempre és el respecte en aquesta llibertat religiosa i de consciència, que sí que garanteix la Constitució francesa, i el que ha de donar és igualtat a totes les confessions, no? Dins d'aquesta... aquest tractament tan sui generis de la laïcité que té l'estat francès.
Alba, ho hem de deixar aquí, com sempre ha estat un plaer connectar amb tu, connectar amb Blanquerna, connectar amb aquest Observatori Blanquerna de Comunicació, Religió i Cultura. No sé en què esteu treballant ara mateix, Alba, que es pugui explicar.
Doncs mira, us puc avançar que estem mapejant les diferents iniciatives de diàleg interreligiós que tenim aquí a Catalunya, amb un projecte doncs, que ens està portant a parlar amb les diferents comunitats per tot el territori. Tindrem resultats a la tardor i vaja, estarem contents de poder-los compartir perquè, com sempre, jo crec que ho hem dit moltes vegades, aquí a Catalunya tenim moltíssima riquesa en iniciatives de diàleg, en iniciatives que promouen la coneixença i l'entesa, i la veritat és que mapejar-les també ens està ajudant a fer una foto doncs, molt... molt, molt enriquidora.
Doncs serà un plaer compartir-ho amb vosaltres. Alba, suposo que vacances ja toca, no? Com ho tenim, això?
Tocar, bueno.
Home!
Encara falten unes setmanetes, però sí, ja les tenim a tocar i amb moltes ganes.
Satisfet amb el curs o no?
Sí, Déu-n'hi-do. Mira, fa un parell de dies vam poder assistir a la graduació dels nostres estudiants, que sempre és un moment molt, molt emotiu i de molta alegria. I ara tancant un cicle i obrint ja i preparant, de fet estem molt més ocupats preparant el curs que comença ja al setembre, perquè no queda res.
Doncs estarem amb vosaltres, Alba. Moltíssimes gràcies. Que, per cert, jo vaig treure, vaig mirar una mica, vaig fer tafanera i ja vaig veure com va anar la graduació de comunicació de Blanquerna. Us ho vau passar molt bé, eh? Molta música.
Va passar molt bé. Molta música, molt d'art. Tenim periodistes i comunicadors que són molt artistes, també aquí a la facultat, i que, vaja, no ens van deixar... ens van mostrar tot el seu talent.
Doncs, Alba, com dèiem, que passis un bon estiu, si és que no tornem a parlar, i moltes gràcies. Que vagi molt bé, Alba Sabater.
Merci, bon estiu a vosaltres. Blanquerna.
Un podcast de Ràdio Estat.
Amb el suport de Blanquerna Universitat Ramon Llull.